Us presentaré el proper ponent, que és el doctor Enric Massutí. És director del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears. És un centre que pertany a l'Institut Espanyol d'Oceanografia i també és investigador responsable del grup de recerca d'ecosistemes, recursos demersals i ventos, dedicat a l'avaluació i modelització de recursos demersals explotats i intentar també veure com aquesta dinàmica d'aquests recursos està influenciada per els factors ambientals. Us deixo que Meix, que us presentarà la xerrada Tropicalització, meridionalització de l'ictiofauna mediterrània.
Bé, primer de tot, voldria donar l'enhorabona a les organitzadores del seminari i també les gràcies per haver-nos convidat a participar-hi. Jo els hi parlaré de diversitat de peixos de la Mediterrània, més concretament de canvis a l'ictiofauna d'aquesta àrea que s'estan observant durant les darreres dècades, canvis que podrien ser deguts a molts factors. Lògicament, podríem englobar gran part d'aquests factors dins el que s'anomena canvi climàtic o fins i tot altres factors que no siguin ben bé climàtics. I per tant, també de canvi climàtic podríem parlar també de canvi global. Canvi climàtic o canvi global que està produït o accelerat, com vulguin, no entraré a valorar si és una cosa o una altra, per les activitats antròpiques, per la influència de les activitats que som o realitzen damunt la biosfera. Bé, evidentment primer introduirem un poc algunes evidències del canvi climàtic sense aprofundir, perquè no som especialistes en el tema i per tant ho deixem per altres companys. També mostrarem algunes evidències de com afecta aquest canvi climàtic a la Mediterrània, concretament, i ja parlarem després en el tercer punt de diversitat de peixos de la Mediterrània i mostrarem algun d'aquests canvis que jo explicava abans que s'estan produint en aquesta ictiofauna d'aquesta àrea. Parlarem d'espècies exòtiques i parlarem després del que nosaltres anomenem tropicalització i meridionalització de la fauna. Dos noms, que hem parlat aquests dos noms, ja veurem per què, però vaja, en tot cas, canvis a la ictiofauna mediterrània. Acabarem amb algunes conclusions que podríem extreure dels punts anteriors i també mostrant alguna bibliografia que tal vegada els pugui servir de referència. Si començam a parlar del canvi climàtic, evidentment les mostres, les evidències són múltiples i en molts aspectes. Hi ha moltíssimes constatacions empíriques i també hi ha moltíssims models de diferents escales. Sembla indubtable el paper que juga l'home en aquest canvi climàtic, o bé com a origen d'aquest canvi climàtic o com a un accelerador d'aquest canvi climàtic. Malgrat que hi ha moltes evidències, també hi ha moltes incerteses. Hi ha moltes incerteses en quant a quina evolució tindrà aquest canvi climàtic, si se mantindrà o no, i sobretot també hi ha moltes incerteses també en els efectes d'aquest canvi climàtic i a la modelització de com influeix o com afecta aquest canvi climàtic a escales regionals i locals. De fet, avui en dia el canvi climàtic és un dels reptes científics de primer ordre. Parlant de la biosfera, però també podem parlar concretament dels oceans. Els oceans formen part del sistema climàtic i per tant juguen un paper important en el clima i en aquest cas en el canvi que s'està produint en el clima. Interactuen en l'atmosfera, ja que regulen, a part de moltes altres funcions, però regulen concentració de llaços de l'efecte hivernacle i acumulen calor que guanya la Terra. Algunes evidències del canvi climàtic que també podem anomenar escalfament global. Si a nivell del globus terràqui, si s'observa els darrers 140 anys, sabeu que les anomalies de temperatura estan siguent positives les darreres dècades a nivell global i a nivell de l'hemisferi nord ja amb una simulació d'aquestes anomalies al llarg d'un mil·lenni també sabeu que és quan el darrer segle s'ha produït un increment d'aquestes anomalies positives i sobretot a partir de la segona meitat del segle passat. si ja passam de la Terra en els oceans, podem veure també un increment d'aquestes unes anomalies positives durant les darreres 3 dècades a nivell de l'hemisferi nord, l'hemisferi sud, l'hemisferi nord i a nivell de tots els oceans globals. Aquest canvi a les condicions físiques de la mar o dels oceans en general també se tradueixen en canvis químics. Per exemple, un exemple, en podríem posar moltíssims, però és l'entrada de carboni d'origen antropogènic a l'Atlàntic Nord, ja sabeu que s'està incrementant, i això lògicament té uns efectes a tota la biota de l'Atlàntic en aquest cas i d'altres bandes en què també s'està donant aquest efecte. És a dir, efectes físics, efectes químics, paràmetres químics, i també tenen la seva incidència damunt espectre biològic, tenen efectes biològics. Per exemple, això és un exemple de l'abundància d'espècies de talús temperades dels anys 60 a l'Atlàntic Nord respecte dels anys 90. Sabeu que aquestes espècies temperades i càlides sembla ser que estan augmentant la seva àrea de distribució cap a latituds més fredes, cap a latituds més cap al nord, cap a zones més septentrionals. Per contra, les espècies subàrtiques, si també comparam els dos períodes, els anys 60 amb els anys 90, sabeu que s'estan, diguéssim, replegant la seva àrea de distribució més cap al nord. Per tant, a nivell físic, químic i biològic, trobam efectes, trobam evidències d'aquest canvi del clima. Unes evidències que no només afecten a la distribució de les espècies, sinó també a les relacions d'aquestes espècies. Per exemple, poden afectar, això és un exemple molt clàssic, poden produir el que s'anomena els canvis de règim, a segons quines espècies. Això seria l'exemple d'un canvi que es va produir en els anys 84-85 respecte de la població de preses. Això seria un quelonoid, una presa d'exemplars juvenils, reclutes de Bacallà. L'Atlàntic Nord, sabeu que hi ha una disminució i un any després aquesta disminució de les preses, de les potencials preses, afecta sobre l'abundància d'una determinada espècie. He posat aquest exemple perquè quan parlant de Bacallà, és una espècie que, com tots sabeu, és una espècie que està sota més explotació, me serveix per introduir un altre efecte. No només hem de parlar d'escalfament global o de canvi climàtic, com vostè vulguin, sinó també d'altres moltíssims factors. Un d'aquests factors més importants és l'explotació pesquera. Dos factors que tenen efectes sinèrgics. Aquest exemple que he parlat abans seria un exemple clar. És a dir, poden tenir efectes, augmentar els seus efectes quan se combinen en dos factors. Per això és millor parlar de el que he dit en el principi, més que de canvi climàtic, parlar de canvi global. Canvi global introduiria més tots els factors que no només depenen del clima, sinó també altre tipus de factors, en els quals és molt important, i en el Mediterrani també és particularment important, l'explotació pesquera i també l'Atlàntic Nord, com hem vist abans. Bé, per més incrèduls o escèptics, que també va bé que n'hi hagi, poden dir que és evident que els efectes del canvi climàtic són difícils, en alguns casos, de modelar, són difícils d'identificar, i aquestes evidències també són difícils, lògicament, de comprovar. També hi ha evidències del contrari. Per ventura podríem parlar de l'excepció que confirma la regla, no ho sé. En tot cas, és evident, però, que la majoria de les respostes que s'estan veient en els ecosistemes van en la direcció d'un efecte de canvi climàtic, d'un engelentiment global. Per exemple, el 90% dels casos físics que s'ha vist van en aquesta direcció i el 80% dels casos biològics que s'han estudiat també van en la direcció esperada de resposta enfront d'aquest canvi climàtic o canvi global, o escalfament global, com vulguin dir. Bueno, ara que hem parlat un poc, quatre línies de, en general, d'aquests factors, podríem veure com pot afectar el canvi climàtic o com està afectant el canvi climàtic en el Mediterrani. El Mediterrani és un mar semitanquet, situat a les latituds temperades. És un mar petit, relativament profund, que està comunicat en l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar, poc profund i estret, per Mar Negre, per l'estret de Dardanels, encara manco, més poc profund i més estret, i després, des de finals del segle, des de mitjan segle XIX, final del XIX, per un canal artificial, que seria el canal de Suez, que el comunica en el Mar Roig i, per tant, en l'Indo-Pacífic. Se distingeixen, en general, dins la Mediterrània, la conca occidental i la conca oriental, comunicades pel canal de Sicília. Un canal també una mica més profund que els anteriors i una mica més ample, però en qualsevol ja no molt servei per parlar de Mediterrània occidental i Mediterrània oriental. També una característica important del Mediterrani respecte als oceans és que se distribueix bàsicament en longitud, és a dir, d'oest a est, i es pot, té una potia, un poc gradient, un gradient baix de latituds. Bé, a la Mediterrània, les característiques físiques de la mar veiem com a primer factor que podríem estudiar la temperatura, que és, veiem una marcada estacionalitat de la temperatura, principalment a les aigües superficials. Això és un gràfic de la temperatura mensual, crec que és una estació analítica del sud de Mallorca. Se pot veure que a les aigües superficials varia la temperatura entre 15, 14, 16 graus fins a 27, quasi 28 graus centigraus durant l'estiu. Evidentment, aquesta estacionalitat a la temperatura és manco marcat a 50 metres i a 100 metres ja pràcticament és estable. Estem parlant de condicions ja més estables de temperatura a partir de 100 metres, depèn també de les zones, al voltant, se manté sempre al voltant d'un 13 o 14 graus centigraus. Bé, aquesta temperatura, aquestes condicions de temperatura, malgrat aquestes oscil·lacions estacionals, també s'ha observat que les darreres dècades s'ha incrementat la temperatura de l'aigua superficial. Això se pot veure un mapa, aquí se pot veure un mapa del Mediterrani, comparant els anys 80, la temperatura promig de l'aigua superficial al llarg de tot el mar Mediterrani, dels anys 80 respecte a dels anys 2000. Com se pot veure, s'està incrementant aquesta temperatura, especialment a la conca oriental, tot i que també a la conca occidental s'ha produït un augment, ni que sigui petit, però també s'observa un augment de temperatura de l'aigua superficial. Això seria la mateixa informació, però en termes de taxa d'augment anual, és a dir, graus centigraus d'augment, d'increment anual de temperatura. Se pot veure que allà on se produeix un increment més important de la temperatura de l'aigua superficial del Mediterrani és a la conca oriental, tot i que també a la conca occidental també s'està veient aquest efecte. I el mateix, però en vez de parlar de taxa d'increment anual, parlarem de quant de graus s'ha incrementat l'aigua superficial si comparam els anys 80 fins 2003. A principi dels 80 fins 2003. Veiem que en algun cas fins i tot estem parlant de 2 graus i mig de temperatura. Torno a repetir, especialment a la conca oriental, a la part més oriental de la Mediterrània. Ara ja passam, mostrarem algunes evidències més concretes i més locals, que també són bastant importants per ajudar-nos a entendre un poc i a constatar aquest canvi que s'està produint de les condicions mediambientals del Mediterrani. Si me n'anem a una estació propera aquí, que és l'Estartit, veurem que la temperatura de l'aigua superficial a 20, a 50 i a 80 metres s'està incrementant, un increment lleu, però evidentment s'està constatant un increment d'aquesta temperatura. Jo, evidentment, no sé si aquesta temperatura seguirà un cicle, o això realment els models m'ho diuen que no, però hi podrien discutir d'això. Però el que és evident és que les darreres tres dècades s'ha incrementat la temperatura, el manco l'estartit i fins i tot en el Mediterrani en general, com hem mostrat abans. Temperatura de l'aigua superficial, de l'aigua més superficial, però també de les aigües més profundes. Aquí poden veure unes figures, uns gràfics que representen la temperatura i també la salinitat, és a dir, un altre paràmetre químic o fisicoquímic de l'aigua, i la densitat. Se vol un increment de la temperatura i de la salinitat a una estació en el canal d'Eivissa situada a 600, entre 600 i 1.400 metres de fondària. És a dir, en aigües profundes de la Mediterrània també s'està observant un increment de la temperatura i també de la salinitat, per tant, un canvi de les condicions mediambientals d'aquestes masses d'aigua profundes. I després tornem a un altre factor que també s'està notant, que s'està variant, seria el nivell de la mà. No només la temperatura, sinó també el nivell de la mà. S'està observant un increment de temperatura al mar del Borà, però també, especialment a partir de la dècada del 90, un increment del nivell de la mà. Per resumir, podríem parlar de que l'increment de temperatures entre aquestes... Entre aquests dos períodes, entre la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI, les aigües superficials, sobretot a la costa peninsular, que és allà on està fet aquest estudi, s'han incrementat entre 0.1 i mig grau centigrau. Les aigües més profundes, aigües intermitges, és a dir, entre 300 i 600 metres de profunditat, 300 i 800 metres de profunditat, aquest increment està més baix, 0.05 i 0.0, entre 0.05 i 0.2 graus centígraus, i les aigües més profundes, la Mediterrània profunda, també s'ha observat aquest increment. És evident que aquest increment petit, haig de remarcar que, malgrat en valors absoluts puguin semblar uns números petits, són molt importants a nivell, si tenim en compte la gran estabilitat de les condicions mediambientals de les aigües de la Mediterrània profunda. Per tant, no se pot comparar lògicament directament aquests valors absoluts en quant a fer una comparació directa. I també s'està observant, com deia abans, sobretot a la dècada del 90, un increment del nivell de la mà. Aquí se pot veure que s'ha xifrat entre 2 i 10 mil·límetres any. Aquí se pot veure un gràfic del nivell de la mà durant el període de la segona part del segle passat i ja, sobretot, com deia abans, aquest nivell de la mà ha pujat sobretot durant la dècada dels 90. Bé, quan parlem de la Mediterrània i parlant de canvi en el medi ambient mediterrani, no només hem de parlar de factors mediambientals com deia abans per tot el globus terràqui, sinó també és molt important parlar d'altres impactes, com poden ser l'impacte de les pesqueries, de l'explotació pesquera, de l'explotació que fa l'homo dels ecosistemes marins, o d'alguns dels ecosistemes marins de la Mediterrània. Podríem parlar de molts altres efectes, com de la utilització de la franja litoral, etc. etc. Però bé, en aquest cas parlaré de pesqueries, sobretot perquè després posaré alguns exemples. Aquí se pot veure un mapa allà on se representa l'impacte de la pesca a nivell de tots els oceans i se pot veure que la Mediterrània és una àrea altament impactada, tot i que n'hi ha d'altres de més impactades, és una àrea altament impactada per les activitats pesqueres. Bé, ara ja passaré en el tercer punt i ja m'entrarem amb el tema. I parlarem primer de biodiversitat, de la ictiofauna mediterrània. Primer de tot, direm que la Mediterrània és un mar altament divers, sobretot si se considera que, malgrat representa, no representa 1% de l'àrea marina i manco del mig punt per cent del volum dels oceans, però inclou al voltant del 6% de la fauna i el 18% de la flora marina coneguda. Per tant, aquestes xifres ens donen una idea que la Mediterrània és un mar bastant divers respecte d'altres àrees del món. S'han catalogat, unes 10.000, entre 10.000 i 12.000 espècies. D'aquestes espècies, unes 8.500 són espècies macroscòpiques. si baixem ja en els vertebrats, trobarem catalogats al voltant de quasi 700 vertebrats, i ja entrant en el tema que mos du aquí, els peixos, poden dir que estan catalogats, inventariades, al voltant de 540 espècies ictiques. D'aquestes, al voltant de 600 espècies de peixos, més de la meitat són objecte d'explotació. Ja anant a treballs més concrets sobre ictiofauna mediterrània i més recents, si per exemple mos centram en aquest treball publicat l'any 2000 del professor Guinyart, van catalogar un total de 664 espècies de peixos a la Mediterrània. La gran majoria d'aquestes eren peixos ossis, osteïctis. Hi havia 86 condríctis, peixos salacis, cartilaginosos, taurons, rajades, etc. I 3 gnats. El 10% d'aquestes espècies són endèmiques i se pot caracteritzar la ictiofauna, o se pot parlar d'una ictiofauna amb una identitat recent, relativament recent, lògicament parlant sempre amb una escala de temps geològic. Aquesta identitat faunística s'ha adquirit després de la crisi mesiniana, que se va trencar, se va rompre la comunicació entre l'Atlàntic i el Mediterrani, i posteriorment en aquesta crisi mesiniana també ha hagut períodes glacials, interglacials, etc. Per tant, estem parlant d'una ictiofauna relativament recent, i és una mescla d'espècies temperades i subtropicals. Espècies temperades més endèmiques de la Mediterrània i després altres espècies tropicals i subtropicals, sobretot. Bé, en aquest mapa se mostra un poc el que se podria anomenar el sistema d'importació-exportació d'espècies del Mediterrani. És un sistema d'importació-exportació, però que en les darreres dècades l'impacte de les importacions ha estat molt més important que de les exportacions. En general, trobam la majoria d'espècies provenen de l'Atlàntic Nord i d'aigües subtropicals, també de l'Atlàntic. També trobam espècies de l'Indo-Pacífic i després, en alguns casos, poden trobar fins i tot espècies premessinianes, que són rares, i també espècies, en alguns casos també bastant rares, pontocàspiques, és a dir, provenents del Mar Negre i aquella zona de per allà. Bueno, en aquest mapa se mostra un poc la riquesa específica, és a dir, el número d'espècies catalogades a diferents àrees del Mediterrani i la diversitat de famílies de peixos. Però bé, aquestes dades provenen d'aquest estudi que abans hem esmentat. Se veu que, en general, la imatge que se té, o que el manco se tenia fins ara del Mediterrani, és que la diversitat ictica variava, augmentava, s'incrementava des de la part més oriental cap a l'occidental. Hi pot haver moltíssims factors. Per exemple, a part de factors mediambientals, a part de factors d'origen d'aquestes espècies, d'origen de l'ictiofauna, també hi pot haver un factor bastant, jo crec que bastant lògic, i és que a la Mediterrània Occidental els estudis sobre ictiofauna en general i sobre el Mediterrani en general han estat més abundants i, per tant, hi havia més coneixements d'espècies que s'oriental. Però en qualsevol cas, aquesta idea d'increment de la diversitat d'est cap a oest està canviant bastant degut precisament en els canvis que s'estan produint a la ictiofauna, que comentarem ara, que donen un poc, el que fan és donen una pèrdua d'identitat d'aquesta ictiofauna mediterrània, un manco de ictiofauna mediterrània com la coneixíem fins ara. També és important assenyalar que, en general, els números que tenim a dins el Mediterrani són més baixos que de l'Atlàntic i que la part del Mar Roig i l'Indo-Pacífic, i més alts que els del Mar Negre, en quant a riquesa específica. Bueno, ara ja parlarem, ara que ja hem, diguem, hem donat una sèrie d'evidències del canvi climàtic, n'hi hauria moltes més, hem parlat també que no només hem de parlar del canvi climàtic, sinó que també hem de tenir en compte altres factors, altres impactes antropogènics, i hem vist un poc en caracteritzat sitio fauna del Mediterrani, podríem ja entrar, diguéssim, en el tema, que seria veure alguns canvis, algun d'aquests canvis que he parlat abans, que s'estan donant de sitio fauna mediterrània i que estan provocant una pèrdua d'identitat d'aquesta sitio fauna. Nosaltres això ho vam estudiar, ho vam començar a estudiar a un atlas que va editar o que està editant actualment la Comissió Internacional per l'Exploració de la Mar Mediterrània en seu a Mònaco. És un atlas d'espècies exòtiques en el Mediterrani, i és un atlas que se va publicar en paper, vaja, imprès l'any 2002, i que s'ha anat actualitzant a diferents congressos d'aquesta comissió, però també hi ha una versió a una pàgina web que s'està actualitzant contínuament. Jo, si me permeten, entrarem, no sé si anirà bé, però intentarem entrar a l'atlas. No, perfecte. No, què diu? Sí. Sí. Bueno, no em pensava que la CIEM fos pas recomanat, però bueno, és igual. Ja és. Ep. Ep. No funciona. Ara, exacte. Bueno, això, aquí tenen la versió online d'aquest atlas. Com us deia abans, ara podem entrar en aquest atlas, i veuran que no només s'ha dedicat un volum, que va ser el primer, a peixos, sinó també posteriorment se n'ha editat un volum de crustacis decàpodes i estomatòpodes, de moluts, i n'hi ha un en preparació que ben aviat sortirà sobre macròfits. El primer va ser de peixos, però posteriorment s'han afegit altres grups taxonòmics en aquest atlas. Bueno, ara seguirem i demà tornarem a la pàgina web. Bien. Com us deia abans, jo vaig tenir l'oportunitat de participar a l'elaboració d'aquest atlas juntament amb investigadors d'Israel, de França i Itàlia, que varen fer un grup per començar a estudiar i elaborar aquest atlas. Clar, l'elaboració d'aquest tipus de recerca és bastant difícil, bueno, difícil, tota la recerca en general és complexa, però aquí ens varen tenir que basar en moltes recerques bibliogràfiques des de comunicacions científiques a congressos, notes faunístiques que avui en dia estan bastant denostades a dins el món científic, però que són molt valuoses per estudiar aquest tipus d'efectes. La majoria d'aquestes notes, d'aquestes informacions, provenen de la recol·lecció d'exemplars per part de pescadors, ja siguin pescadors professionals, pescadors recreatius, que ja fan un peix i ho consideren raro, estrany, i per tant ho porten a algun científic, a algun tècnic, perquè els ajudi a determinar. En alguns altres casos també poden provenir d'alguns projectes projectes de recerca que se desenvolupen i que recol·lecten mostres biològiques. Per exemple, poden posar per cas, són bastant escassos aquest tipus de projectes, però poden posar com a exemple un projecte, un programa de detecció que se va dur a terme a les illes del canal de Sicília per intentar avançar en el coneixement d'aquestes espècies introduïdes, d'aquestes espècies exòtiques. Hem de pensar que el canal de Sicília és una zona, diguéssim, crítica per estudiar aquest tipus de canvis a sitio fauna, degut a que està entre comunica la conca oriental occidental i la conca oriental del Mediterrani, per tant és un lloc, diguéssim, molt adient per dur a terme aquest tipus de projectes. Se tractava aquí de donar a conèixer la necessitat de que hi és tota una xarxa d'informadors, pescadors professionals, pescadors recreatius, pescadors aficionats, etc., que proveessin d'informació en el centre de recerca per poder actualitzar totes les bases de dades que se tenien sobre sitio fauna d'aquella àrea. Bé, tot això, des de bibliografia, des d'informació, de projectes de recerca, és igual, el que ha fet ha estat donar una informació que ens ha permès catalogar fins a 116 espècies de peixos introduïdes en el Mediterrani des de 1920 o principalment des de la segona meitat del segle XX. Estem parlant de 116 noves espècies, noves entre cometes, no noves per la ciència, sinó noves per aquesta àrea, que no se coneixien abans i que des de la segona part del segle XX sembla ser que han entrat a la Mediterrània. D'aquestes espècies introduïdes, d'aquestes centenars d'espècies, la majoria d'aquestes són d'origen indopacífic. Quasi el 70% són d'origen indopacífic. Lògicament, ja no tenim evidències clares, però m'ho fa pensar que són espècies que han entrat a través del canal de Suez, i un 30% són d'origen subtropical atlàntic, provenents d'àrees subtropicals o tropicals de l'Atlàntic, lògicament entrant a través de l'estret de Gibraltar. Només dues o tres me penqueren, eren d'origen atlàntic boreal. És a dir, estem parlant d'espècies indopacífiques, espècies tropicals i dues o tres d'origen boreal, o sigui, d'espècies d'aigües més fredes. L'estatus poblacional d'aquestes espècies, que se va catalogar en base en el número d'informació que teníem d'aquestes espècies, si s'havia trobat a diferents llocs, si s'havien trobat diferents individus en diferents èpoques, etc., etc., ens va permetre el Manco considerar que el 60% d'aquestes espècies estaven establertes a l'àrea. Ja s'havien establert, no només havien entrat, sinó que també s'havien establert. I el 40% eren espècies que entraven, havien entrat i no s'havien tornat a donar, al manco no se té més informació de què hi han fet. En alguns casos són grans migradors, per exemple taurons o per exemple istiofòrids, que poden fer entrades de l'Atlàntic cap al Mediterrani i després tornar a sortir. I són espècies que nosaltres consideram que poden considerar-se alienes, perquè no han establert poblacions a la Mediterrània. Al manco no tenim consciència d'això. Si tornem a la pàgina web, bueno, haurem de tornar a fer el mateix, però és igual. Aquí entrem a l'Atlas, si em permeten mesurar. A l'Atlas hi ha també un llistat d'espècies que vàrem excloure d'aquest Atlas. És a dir, vàrem fer feina amb un número més gran d'espècies i en algun cas o en altre van decidir que s'havien d'excloure, que no se podien considerar com espècies exòtiques. En aquest llistat hi ha les espècies i també el per què en altres van considerar que s'havien d'excloure. Bé, però en qualsevol cas podem anar en el llistat d'espècies exòtiques. I aquí se pot veure tota aquesta llista d'espècies, l'origen, l'estatus, en aquest cas seria l'Atlàntic tropical, espècie establerta o espècie aliena, l'any en què se va posar la informació, se va introduir la informació. Com se pot veure, aquesta informació, la majoria són de l'any 2002, que és quan se va editar l'Atlas, però en alguns casos s'ha introduït informació, s'ha actualitzat l'any 2004, l'any 2005, l'any 2009, etc. Aquí poden veure les 116 espècies d'aquest Atlas. Les que tenen un asterisc vermell vol dir que són espècies afegides posteriorment a 2002, i vostès me diran, i per què els he explicat tot això? Ara volem per què. Nosaltres creiem que aquesta pàgina web és molt important perquè el fet de tenir aquesta informació a la pàgina web des del 2002 ens ha permès donar a conèixer això i, a més, crear una xarxa d'informadors al voltant de la Mediterrània. Ara volem per què. Bé, per cada una d'aquestes espècies, si per exemple cliquem a una espècie, podríem clicar a una que coneguéssim més i que després veurem, per exemple en aquesta, si nosaltres cliquem aquí trobarem la fitxa d'aquesta espècie, una fitxa que inclou el nom científic, el nom, alguns noms comuns, no tots, ni molt manco, característiques morfomètriques, merístiques, de coloració, de mida, una breu descripció, i després un tema important seria, un aspecte important que és aquest, que seria les característiques distintives d'aquesta espècie respecte a les espècies indígenes del Mediterrani. És a dir, quan nosaltres agafem un exemplar d'una espècie, quines són les característiques que ens permeten saber que és una espècie diferent a les indígenes de l'àrea, concretament en aquest cas a la Seriola d'Umerilí, que és la Sírvia, el Verderol, com vostès vulguin dir-li, que és l'espècie indígena del Mediterrani. Després també hi ha una breu descripció de la biologia, de l'ecologia, quin hàbitat tenen, la mida, i si ja anem més cap a baix, trobaran la primera cita en el Mediterrani, que concretament se va fer a les Illes Balears, i després, l'any 93, i després les zones allà on s'ha trobat aquesta espècie en posterioritat. Aquí poden veure totes les referències de distribució al llarg de tots els oceans i de distribució, referències bibliogràfiques, de distribució d'aquestes cites bibliogràfiques en el Mediterrani. Després, també algun comentari sobre si ha tingut èxit aquest establiment o no i sobre quines les possibles raons d'aquest suposat èxit de l'establiment d'aquesta espècie. El mòdul d'introducció també el veiem i l'importància en els humans. I després aquí hi ha un tema que aposta ja els he mostrat a la pàgina web, que és un comentari en els autors. Si vostès cliquen aquí, web, què ha passat? Bé, en qualsevol cas, és igual, no entrarem perquè si qualcú se troba una espècie que considera que és que té dubtes sobre quina espècie és això, pot clicar aquí i automàticament envia un correu electrònic en els autors d'aquest atles, el que ens permet, diguéssim, crear tota una xarxa d'informadors al voltant del Mediterrani i periòdicament anant rebent fotos, anant rebent dades, algunes informacions bones, algunes informacions no tan bones, però en qualsevol cas tot això ens permet, a part de la bibliografia científica que se publica constantment en el Mediterrani, tot això ens permet anar actualitzant sales i anar actualitzant informació sobre la introducció d'aquestes espècies de peixos en el Mediterrani. Bé, tornant a la presentació, parlàvem, per tant, del número d'espècies, 116, majoria indopacífiques, la fitxa per cada espècie que ja ha mostrat, amb totes aquestes característiques, més a manco, i ja, com hem dit abans, la gran majoria d'espècies exòtiques del Mediterrani són d'origen indopacífic, és a dir, són espècies que han entrat per Mar Roig, provinent del Mar Roig, a través del canal de Suez, a la Mediterrània Occidental. Aquí se pot veure un gràfic que mostra, és bastant significatiu, que mostra l'increment de la temperatura durant les darreres les darreres dècades o el segle i s'increment del número d'espècies per dècada que han anat entrant a la Mediterrània. Sabeu que a mesura que s'està incrementant la temperatura, recordi que la Mediterrània Oriental era una de les àrees del Mediterrani allà on se produïa un major increment de temperatura, sembla ser que estan incrementant-se l'entrada d'espècies indopacífiques, que també són espècies d'aigües més càlides, d'aigües més, són espècies, diguéssim, termòfiles. Han entrat bastantes espècies i a més s'han expandit bastant en el Mediterrani. Aquí se pot veure un mapa dels anys 80, quina era l'abundància i l'àrea de distribució de les espècies que nosaltres anomenem les sepsianes i quina és la seva distribució a l'any 2006. Probablement si fessin ja un mapa a l'any 2010, no, probablement no, segur, haurien de ja posar algun punt per aquí. És a dir, ja ho moren després, ja hi ha hagut exemples d'espècies que han arribat a la Mediterrània Occidental, a la costa de la península. Per tant, n'han entrat moltes i, a més, han mostrat una elevada capacitat d'establiment. Això és un exemple que no és científic, però és bastant aclaridor. Això és un pòster de divulgatiu d'espècies d'importància comercial, d'importància per les pesqueries, a la Mediterrània Oriental, editat per FAO i algun projecte, algun programa de l'àrea. Bueno, doncs, aquí se veu que l'entrada d'aquestes espècies indopacífiques, d'espècies de peixos lacepcianes, ha tingut fins i tot efecte damunt les pesqueries que se desenvolupen a la Mediterrània Oriental. D'aquestes 26 espècies que hi ha en aquest pòster, peixos, cefalòpodes i crustacis, 8 espècies són espècies lacepcianes. Són aquestes. Per tant, estem parlant ja de a la Mediterrània Oriental d'un efecte de les espècies exòtiques, de les espècies alienes, damunt les pesqueries. Alguns números que ens poden demostrar això. Per exemple, en el Líban, el 13% dels peixos que se desembarquen provenen de la pesca comercial, amb un art de pesca que aquí està prohibit gràcies a les autoritats, anava a dir Déu, per supost que hem d'agrair les autoritats, són les lacepcianes. El 50% de peixos i el 80% d'espècies de llambes que se desembarquen a Israel són d'origen indopacífic, són espècies lacepcianes. El 25%, una espècie que és semblant a aquesta, que és un múlit, és una espècie de la mateixa família que és rugers, que és molls, els upeneus molufensis, constitueix, representa el 80% de la captura de molls a Israel, ja en els anys 50, a mitjan del segle passat. És a dir, en aquest cas estem parlant d'una espècie que, fins i tot això hi ha evidències, no entrarem a valorar els factors que ha provocat que aquestes espècies puguin o no ser invasives, hi pot haver la pròpia cicle biològic de les espècies, les condicions mediambientals i també, molt important, l'estat de les poblacions autòctones. No entrarem perquè probablement cada espècie seria un punt a discutir. Però en qualsevol cas, en algun cas d'aquestes espècies lacepcianes han fins i tot desplaçat, han entrat en competència en les espècies autòctones i els han desplaçat. Això seria un cas, a més hi ha bastanta literatura científica damunt aquest exemple, seria un exemple concret d'aquest fet. Ja dades més recents ens donen que 25 espècies lacepcianes s'han trobat a les captures de la pesqueria artesanal del Líbano i corresponen, fixeu-vos, aquí parlàvem del 13%, aquí ja parlàvem de, això és dels anys 80, això és dels anys de la dècada del 2000, del 37% dels desembars. Per tant, trobam espècies noves i, de més, unes espècies que han entrat en competència i fins i tot han desplaçat en alguns casos, no en tots, a les espècies autòctones. Bé, ara hem parlat de les espècies lacepcianes de la Mediterrània Oriental i ara parlarem de la Mediterrània Occidental. Si miram només la conca occidental del Mediterrani, trobam que des dels anys 50 hi ha 38 espècies introduïdes, 38 noves, entre comates, espècies. D'aquestes, a diferència que dels números que veiem per tota la Mediterrània, d'aquestes espècies, la majoria, el 75%, són d'origen subtropical o tropical de l'Atlàntic. Després hi ha d'origen indo-pacífic i molt pocs casos d'origen boreal. És a dir, serien els mateixos números que hem vist abans, però, lògicament, en el Mediterrani Occidental ja no són importants les espècies indo-pacífiques, sinó que les que majoritàriament provenen de les àrees subtropicals i tropicals de l'Atlàntic. Seria aquest cas, i per això nosaltres parlam, se pot parlar, podríem també treure un altre nom, ara està molt de moda posar adjectius i posar noms per tot, parlant d'una tropicalització de la fauna del Mediterrani Occidental. perquè una gran majoria d'aquestes espècies noves provenen d'àrees subtropicals. Dos exemples concrets. Un peix globus, Feroides pachygaster, se va reportar per primera vegada l'any 81 a les Balears, l'any 84 a la costa catalana, 86 al Boran, 86 també a Ligúria, 86 en el sud de Sardenya, ja en el 90 el trobam en el canal de Sicília. Aquí ja trobam un estudi concret que ens parla d'una població que va explosionar, és a dir, una població que va augmentar moltíssim la seva abundància a principis del 90, i fins i tot en el 96 trobam la primera cita, la primera evidència de que aquesta espècie havia arribat a la costa oriental, la part més oriental de la Mediterrània. Un altre exemple seria una espècie de caràngid, és una cerviola o un verderol, no sé el que vostres vulguin. Se va trobar per primera vegada l'any 93, també a Balears. He parlat dels exemples que els van trobar primer a Balears, però en podien parlar d'altres. No sempre se troben a Balears, tot i que Balears és una de les zones allà on s'han trobat més evidències, probablement també degut a les corrents que entren i que topen a Balears com un dels primers llocs, però bé, això ja podríem discutir més. A l'any 2000 se troben al Gol de Lleó, 2002 en el nord, en el Estirré, 2005 a Sardenya, 2005 i 2000 a Tunísia i en el canal de Sicília. En el 2005 trobant ja un estudi sobre aquesta espècie que mos xerra d'una població establerta en el canal de Sicília, ja fins i tot amb algunes evidències de que se capturava de manera regular a les pesqueries, tot i que no hi havia en aquest cas efecte de competència amb espècies indígenes. I després, el 2007, ja més recentment, s'ha trobat la primera evidència de que ha arribat a la costa oriental. I ara posarem un altre exemple. Hem parlat d'espècies de la Mediterrània Occidental de subtropicals, que són la majoria de les espècies exòtiques, però també hi ha una minoria d'espècies lecepcianes. I m'agradaria parlar aquest exemple perquè és un exemple realment espectacular. És un exemple d'una espècie, Fistularia commersoni, és una espècie més bastant evident, fins i tot la gent que busseja, que la veu al costat ràpidament, que se va entrar al Mediterrani Oriental, manco se va identificar per primera vegada l'any 2000, i que només 8 anys ja ha arribat a la costa peninsular del Mediterrani. És a dir, ha tingut una progressió de la seva àrea de distribució bastant ràpida, i fins i tot en algun cas bastant explosiva. Això seria l'exemple contrari a el que hem dit abans. Per tant, parlant de tropicalització de la Mediterrània, de la ictiofauna de la Mediterrània Occidental, però d'una tropicalització que el manco de moment, no ha produït efectes sobre les pesqueres de l'àrea, a diferència de lo que passava o de lo que ha passat o de lo que està passant en les espècies lecepcianes de la Mediterrània Oriental. Bueno, però no només trobam l'aparició de noves espècies, noves entre cometes, repeteix, sinó que també trobam canvis a les a la faunística i a les dinàmiques poblacionals, a la demografia, si se vol, d'algunes espècies indígenes, algunes espècies autòctones. Per exemple, un estudi fet a les Illes Balears mos parla que hi ha 24 espècies en progressió durant les darreres dècades, que semblen que estan augmentant la seva abundància i la seva àrea de distribució. La majoria d'aquestes espècies són espècies termòfiles, és a dir, d'aigües més calentes, mentre que també s'han constatat algunes espècies manco en regressió. La majoria d'aquestes espècies, per exemple, espratus, o esquatines, ciliorrinus, bé, una sèrie d'espècies són espècies més d'aigües més fredes, més de característiques boreals. Lògicament aquí podria haver altres efectes, i un dels efectes importants que també contribueix a la regressió, sobretot d'espècies com els condrictis, sense cap dubte és l'efecte de les pesqueries, de l'impacte de la pesca. Però en qualsevol cas és curiós que les espècies que estan en progressió totes són termòfiles, mentre les que estan en regressió són boreals. Lo mateix per Gol de Lleó. Per Gol de Lleó, un estudi ens parla de 6 noves espècies termòfiles, noves evidències d'espècies que abans se capturaven de manera molt excepcional, ara ja se capturen més, i després espècies també en progressió i espècies en regressió. És a dir, trobam una figura en diferents espècies, però bastant semblant a la que se veu a les Illes Balears. I ja nosaltres el que hem fet també ha estat intentar demostrar aquest canvi de l'abundància a través d'informació provinent de les pesquerides. Repeteix, però això són espècies autòctones de la Mediterrània, en aquest cas dues espècies, una d'aigua més fredes, Spratus spratus, en ploia, crec que se diu, si no estic equivocat, i la sirviola d'aigua més càlides. Si observam les captures provenents de les estadístiques oficials de FAO a la Mediterrània Occidental, veiem que aquesta espècie des de pràcticament la dècada de 90 se va deixar de reportar, és a dir, ja no s'agafava de manera regular les pesqueries, mentre que aquesta espècie més subtropical sembla ser que està augmentant la seva, no sé si la seva abundància, però sí la seva presència a les estadístiques oficials. Si ens centrem a Mallorca, ja podem parlar d'abundància, si nosaltres estimam les captures per unitat d'esforç de la pesca d'algunes pesqueries artesanals, que ja ens permet estimar unes abundàncies molt més fines, per entendre'ns, veiem que una espècie com Corifena ipurus, que és molt important per la pesqueria artesanal de l'àrea, sembla que està augmentant la seva abundància, la seva captura per unitat d'esforç. És una espècie que se distribueix a àrees tropicals i subtropicals de l'Atlàntic i, de fet, la presència d'aquesta espècie en el Mediterrani és estacional durant els mesos càlids. Comença a entrar en el maig i després, novembre-desembre, probablement surti una altra vegada a la Mediterrani. Aquesta espècie sembla que està augmentant l'abundància. I el contrari per una espècie de gòbit, és Junquido, no te li deien Junquido, vosaltres crec que li deien Jonquet, o Jonqueti, no ho sé, que és una espècie d'aigua més boreals que sembla ser que està reduint-se abundància. Aquí també podríem parlar també de sobrepesca, i no tant de sobrepesca, sinó d'alteració de l'hàbitat d'aquesta espècie, regeneració de platges i alguns altres impactes antròpics damunt l'ecosistema. Altres evidències de espècies també termòfiles, etc. Alatxa, verderol, enfós i surer, que sembla que estan augmentant els desembarcs durant les darreres dècades. Ja, a part d'aquestes evidències que hem pogut extreure d'informació provinent de les pesqueries, també hi ha hagut molts altres estudis de col·legues que han fet en el Mediterrani, que ens parlen, per exemple, que en el Gol de Lleó aquesta espècie d'aigües fredes se capturava regularment a la pesqueria comercial, però que des de mitjans dels 80 les captures són molt escasses, pràcticament excepcionals. També per aquesta mateixa espècie autors, el professor Vives i el professor Suau, ens reporten una pesqueria d'aquesta espècie durant els anys 50 i 60 a la costa peninsular, que evidentment avui en dia no se realitza. I també podem parlar de campanyes de recerca que s'estan duent a terme al llarg de tota la costa ibèrica, mediterrània, que s'ha vist que aquesta espècie era relativament comuna, no vull dir abundant, però sí comuna, apareixia regularment a la dècada dels 80 quan se varen començar aquestes campanyes, i ara pràcticament ha desaparegut, és extremament escassa. Més evidències, per exemple, autors francesos ens parlen que aquesta espècie, Thalassoma pavus, que és una espècie d'aigua més termòfila, una espècie més de característiques més termòfiles, ha augmentat la seva abundància a la part nord del Mediterrani. També ha passat el mateix amb reclutes d'un espàrit. A les Balears també ens estan parlant alguns treballs de reclutaments, és a dir, de nous vinguts a la població de juvenils anormalment abundants els darrers anys, d'espècies de serrànids, no només de Sapinefelus alexandrinus, sinó també d'altres espècies de grans serrànids. I fins i tot un estudi recent realitzat en l'Atxa, amb Sardinella aurita, mos diu que s'han observat presència de larves en àrees de la costa peninsular de la costa nord de la península de Catalunya, allà on abans no s'observaven aquestes larves. També estem davant d'una espècie termòfila, és a dir, sembla ser que s'està produint ja amb èxit la reproducció a àrees septentrionals allà on el manco fins ara no s'havia donat, la reproducció d'aquesta espècie termòfila. Per tant, estem parlant de canvis, estem parlant de desaparició d'espècies boreals a la Mediterrània, el manco de rarefacció. Estem parlant de, estem veient evidències d'aparició d'espècies meridionals, és a dir, que fins ara se coneixien a la costa més sud, més africana, i que sembla ser que augmenten la seva àrea de distribució cap al nord i també la seva abundància, i estem parlant també de proliferació d'espècies termòfiles. Per això podríem també posar un altre nomet, ja no m'agrada gent posar nom, però quan jo veig que ara és la moda, poden posar nomets, de meridionalització. És a dir, per una part tropicalització i per una altra part meridionalització, que, no, que tenen dos significats diferents, el que probablement provenen d'un mateixos factors. I ja, a mode de conclusions, poden dir que petites variacions a la temperatura, entre molts altres factors, podrien estar provocant o poden estar provocant canvis significatius a la ictiofauna de la Mediterrània en general i en particular a la Mediterrània occidental. També hem de dir, hem de tenir en compte que la Mediterrània, a causa de la seva relativament recent colonització, mostra una receptivitat major a espècies emigrants que puguin mostrar altres àrees. Perquè, per exemple, hi pot haver altres àrees amb una comunitat més establerta o més desenvolupada de peixos, hi pot haver estiars o nítxols sense ocupar i una alta competència que tal vegada pot ser que no se trobi tant a la Mediterrània com en altres àrees. També és molt important que parlar que no només aquest factor influiria, sinó també el punt número 4, és a dir, que aquesta meridionalització i tal vegada també la tropicalització de la ictiofauna de la Mediterrània està afavorida per la forta antropització d'aquesta àrea. És a dir, abans parlava que no només depèn de les espècies exòtiques que entren, de les característiques, sinó també de com se troben els ecosistemes i l'estat de les poblacions autòctones. També és evident que les espècies nouvingudes, provinent del Mar Roig, les espècies lesepcianes, les espècies indopacífiques, estan mostrant el manco fins ara una major capacitat invasiva. És a dir, en alguns casos han passat de les espècies introduïdes a les espècies invasores, desplaçant a espècies indígenes. I per acabar, podem concluir, podem concloure que la tropicalització i la meridionalització de la ictiofauna de la Mediterrània occidental, que nosaltres pensem que és una resposta a lo lògic, és pensar que és una resposta biològica a l'escalfament global que s'ha observat també en altres àrees, té efectes oposats. Per una part, la tropicalització diversifica la comunitat íctica perquè venen espècies noves, però per una altra part, la meridionalització el que fa és homogenitzar els poblaments ítics de la Mediterrània occidental. Per tant, en qualsevol cas, amb aquests efectes oposats, el que sí és evident és que aquest dos, tropicalització i meridionalització de la ictiofauna de la Mediterrània, el que fa és disminuir la identitat d'aquesta ictiofauna. I si volem posar un tercer mot, podríem parlar de desmediterranització. És a dir, està perdent la identitat de la ictiofauna de la Mediterrània, està perdent la seva identitat debut en aquests canvis. I això és tot simplement. Aquí podeu veure unes bibliografies, allà on vos he posat aquest perquè són reculls de bibliografia, allà on trobareu moltes de referències bibliogràfiques d'allà on s'han tret tota aquesta informació, i sobretot recordar-vos aquesta pàgina web, que crec que és important per anar recopilant informació. Només donar-vos gràcies i dir-vos que algun d'aquests dibuixos, d'aquestes il·lustracions, són fetes d'un company, d'un investigador del nostre centre, que és en Xavier Gensà. I res més. Moltes gràcies.